Vinga, va, d'aquí mitja hora arribarem al punt del migdia. Seguim amb aquest decàleg de tresors de les plataformes de sèries de televisió. Toni, avui HBO, eh?
Avui HBO.
Una de les grans... Per tant,
jo diria
molts...
la gran, eh?
O la gran.
La gran. No. Bueno, ara l'Anna Guitart dirà, i estic d'acord, la gran pel contingut, perquè pel que fa a la tecnologia...
És desesperant.
Sí, sí.
O sigui, la pàgina o la interface, o no sé com es diu, és
sigui...
un desastre, no trobes res, no se'n recorda mai de res, no?
No. Sí, sembla... Aquest, Anna, és el motiu pel que jo marido aquesta plataforma amb una patata.
Oh! Ah, mira!
Escolta, o sigui, què tens contra les patates?
Aquesta interfície, aquesta manera de relacionar-se amb l'usuari d'aquesta plataforma. Aquell puntet telescopi. Que després sí, no. Tot d'un plegat el perds.
No, no, és que sembla que vulguin que no miris coses.
Bueno, és una mica part de la filosofia... No, no, no. Però podria encaixar com a part de la filosofia d'HBO. Bueno, ells tenen el contingut. És que, clar, ara aquí farem una tria de tresors ocults, però, clar, HBO té un fons de catàleg espectacular. Vull dir que Soprano, The Wire, Six Feet Under, Roma, Deadwood, o sigui, tota l'etapa...
Joc de Trons.
Os, Joc de Trons, com la més popular, sí. Però tota l'etapa... diguéssim, 97-2005, que és una etapa irrepetible pel que fa esclat de creativitat. Vull dir, si teniu HBO, he de començar per allà, eh? Això jo em sembla que és bastant clar. Però si heu vist tot això... Band of Brothers. Però si heu vist tot això, és que no pararia. The Leftovers, que és més recent, però, per favor. Però si heu vist tot això, aleshores us proposo coses que potser passen més desapercebudes en aquest catàleg interfície demoníaca en el qual és molt difícil de navegar, Esther. Doncs començaré amb l'amiga estupenda.
Elena, Xina, io vengo poco. Ma vengo. Credo, non è morto. Quello che fai tu o facci?
De què va aquesta amiga estupenda?
Bueno, aquí l'Anna Guitart m'ajudarà perquè és l'adaptació de les novel·les de l'Elena Ferrante. Una autora que és un misteri, no?, en ella mateixa.
Sí, de fet, és una de les coses com atractives, no? Sabeu que el món literari, quan un autor no se sap qui és o així, crea molt d'interès. En aquest cas, l'interès literari és indiscutible, eh? Vull dir que l'obra és magnífica, però a més hi ha aquest afegit que Elena Ferrante és un pseudònim i no sabem qui s'hi ha amagat al darrere, s'ha especulat molt, s'ha dit també que era un home, podria ser. Fa un parell d'anys van fer un periodista, va dir que era una traductora, va dir el seu nom, la va exposar, va fins i tot investigar els comptes bancaris d'aquesta traductora, dient des que s'ha publicat aquest llibre...
Ha tingut un augment...
Exacte, no? S'ha comprat un pis d'11 habitacions, recordo que deien, no?
Que ha venut milions d'exemplars, sí. És una cosa molt bestial. Ara, si algú entenc que hagi viscut el que viuen els personatges...
Jo crec
podria
que sí,
ser que no, però a mi em fa la sensació perquè el que fan a les novel·les, el que fa a la sèrie, és una crònica de l'amistat de dues amigues durant la Itàlia de la postguerra, la Lila i la Lenú, que viuen en un petit poble que les aboca una vida que cap de les dues vol. Parteixen de dues situacions diferents, tindran oportunitats diferents, i és una sèrie que en el fons parla de l'ofec de la societat patriarcal i dels murs, aquests murs invisibles que separen les classes socials, aquests condicionants, que incideixen en una amistat que, almenys a la sèrie, perquè jo he vist la sèrie, no he llegit els llibres, em sembla que anava a la inversa, sí. Doncs almenys en els llibres es mou entre l'admiració sincera que es tenen l'una per l'altra, la rancúnia, l'enveja i l'amor incondicional, i això en gran part és aquest context. Les actrius a la sèrie van canviant, perquè comença quan són petites i es van fent gran, i transmeten molt bé aquesta relació. L'ambientació és magnífica. De fet, a la sèrie hi ha una inversió molt gran en la reconstrucció del barri on viuen les protagonistes. Sí, hi ha diners al darrere, em sembla que són bastant obvis. Es cuida molt el llenguatge, parlant un dialecte napolità, i després, bueno, estem sentint la banda sonora, aquesta peça del Max Richter, per cert, compositor també de la banda sonora de Leftovers, que és, bueno, li dona una intensitat al conjunt que és increïble.
Amiga estupenda, el primer tresor de HBO. El segon és aquest.
Les Français veulent élire un président, pas un expert comptable.
La brigade financière a obtenu ton placement garde à vue.
Baron Noir, quina meravella. Toni Drapeau.
Ets fan, eh?
Soc fan.
T'he vist passar del m'agrada molt a l'entusiasme absolut.
Sí.
Has acabat, ja, les tres temporades?
Sí, l'he acabada.
Amb aquell...
No estic d'acord amb el final.
No? Què hi trobes? Bueno, final. Hi ha d'haver quarta.
Què m'estàs dient?
Sí, està... Sí,
soc tan dolenta preveient les noves...
Sí, perquè no ho volia dir...
En Peaky Blinders em va passar el mateix.
Però, exacte, però en Peaky Blinders...
Sort que no m'he jugat res amb aquesta.
Bueno, s'ha de dir que és d'aquells finals que una mica com que tanca el cercle...
Tanca molt.
Podria, podria quedar-se allà i no passaria res, però hi ha plans de fer una quarta temporada. Sí.
Escolta'm, fan absoluta d'aquest Baron Noir, aquest polític que en contra del que ens han acostumat a menjar-nos la ficció nord-americana, sí. No és un polític sexy, no és guapo, no és atractiu, però... T'atrau
perquè és magnètic, perquè bueno, és que de fet el primer i últim episodi són dos episodis on hi ha un tros central que és un debat.
Sí.
I són debats que et quedes allà, et quedes enganxat.
Sí, sí.
Com
o sigui, és una sèrie perquè li agradi la política, eh?
Sí, sí.
És que, no, són tota l'estona trames internes del partit, els debats entre rivals polítics, com arriben a la presidència, per tant, les eleccions, entrevistes...
Sí, sí, a més són debats difícils de seguir, també, eh? Vull dir, has de tenir molt d'interès i has d'estar molt atent perquè són debats de nivell que te'ls mires i dius, ai, si els d'aquí fos... els debats nostres tinguessin...
És ficció, no, dius?
Si aquell llistó... És ficció, bueno, jo, clar, a França no sé si el llistó dels debats és més alt, però sí, la sensació és que és ficció, però ostres, com m'enganxa aquesta ficció, eh? La podríem definir com la House of Cards francesa, tot i que recordem que Netflix va intentar fer la seva House of Cards, aquella sèrie que es deia Marseille amb el Gerard Depardieu, que va ser un desastre absolut. Suposo que la podeu recuperar al catàleg de Netflix i comprovar que va ser un desastre absolut. Jo recomano només que aneu a Baron Noir. Dic que... El tema de House of Cards perquè arrenca d'una manera similar, eh? Ja no de la House of Cards americana, sinó de la House of Cards britànica, que és un personatge que ho ha fet tot per obtenir uns rèdits i que és traicionat, i a partir d'aquí inicia aquesta escalada seva de recuperar el poder. Però la sèrie és prou intel·ligent com per, a partir de la segona temporada, anar reinventant això i, per tant, ensenyar escenaris diferents que els porten a llocs diferents, també. Per exemple, l'última temporada, que va sobre el populisme, que és un tema que no està gens d'actualitat en absolut, molt desconnectat de la realitat.
Però té moltíssimes connexions amb el que estem vivint ara.
Molt.
Mireu Baron Noir i arribeu fins a aquesta última temporada, perquè l'aparició d'un partit, d'un boig, que comença a tenir milers de seguidors a internet, i com aconsegueix arribar fins a les portes de l'Elisi.
Sí, a més amb uns mètodes que bàsicament és estar en contra de la política. Bueno, ell diu que la política ja no serveix, que ell és la veu de la gent... Tot aquest tema, que és, per cert, una sèrie que, si no m'equivoco, té com a fans el Pedro Sánchez i el...
Pablo Iglesias va fer un comentari una vegada al Congrés dels Diputats que va fer servir com a atac a l'oposició, fent referència a Baron Noir. Deixa'm dir, però, que el protagonista és ell, és el Baron Noir, és aquest actor francès, però hi ha un personatge femení molt potent, imprescindible, que és la Valérie, em sembla que és, no?
Sí. A partir de la segona temporada...
El paper de la Valérie, que crec que està poc explotat.
Sí.
No? El paper de la dona en la política...
I a més, ella ocupa un punt mig entre, no?, entre una mica els extrems que hi ha, punt mig, tampoc. És una mica la Birgitta de Borgen en aquest món de
amor
corrupció.
Incondicional.
Però clar, us heu d'imaginar, Baron Noir és corrupció, mala praxis...
Amb totes les lletres.
Sí, no s'estan de res, no. En fi, magnífica. Jo trobo que és una de les grans sèries que passen desapercebudes a l'HBO.
Vinga, va, la tercera, quina és?
Carnivale. Bueno, dèiem ara, començàvem parlant de l'etapa daurada de l'HBO, hi ha grans noms en aquesta època, no?, que tothom té al cap, Sopranos i The Wire i Six Feet Under, potser és la tríada, no? Carnival és de les que passa desapercebuda i és potser el deliri creatiu més gran, deliri, crec que és la paraula correcta, d'aquesta etapa on hi havia molta llibertat. És una sèrie ambientada durant la Gran Depressió als Estats Units dels anys 30, que segueix un circ ambulant d'individus molt diferents entre ells, que ofereixen un espectacle popular a la gent. Aquí podeu imaginar, doncs, hi ha un mentalista, un home d'aparença gegantina, una dona barbuda, una germana siameses, un nan que l'interpreta el Michael J. Anderson, l'actor de Twin Peaks, una referència que ja us hauria d'imaginar dels mons per on es vol ficar Carnivale. I en aquest context hi ha una lluita del bé contra el mal que estan representats per dos personatges, un que té poders curatius i l'altre que pot manipular la voluntat dels altres com vol. Els dos els uneixen les visions que tenen i s'acaben trobant a partir del circ, i Carnivale el que fa és barrejar sense cap mena de problema elements esotèrics, fantasia, misteri, referències bíbliques. És una bogeria increïble, però, ja també poso l'avís, només apte pels aficionats de les bogeries.
Jo me l'he marcat, aquí amb un rotulador aquesta per veure-la.
Veus? Clar, això és quan Twin Peaks et sembla... Quan la tercera temporada de Twin Peaks et sembla que podria ser més boja, aleshores estan a Carnivale. És el següent nivell, diguéssim.
Vinga, una altra proposta, un altre tresor amagat a HBO.
No, na protest proti okupaci.
Udělal snad tohle normální člověk.
Normální? Co je podle vás normální? Že se po ulici prohání?
Doncs mira, doncs això és Burning Bush, que és una sèrie històrica sobre l'ocupació soviètica de Txecoslovàquia. Començar... crearé la imatge per començar. Comença a la plaça de Praga, 1969. Un estudiant es tira gasolina per sobre i es crema viu, immolant-se com un acte de protesta contra l'ocupació. Aquest estudiant és el Jan Palach, que és un personatge històric, que la ministèria fa servir com a punt de partida per introduir-nos en el clima polític del país. A partir d'ell coneixem altres personatges com altres estudiants activistes, membres del govern que intenten que aquesta protesta no tingui cap mena d'importància, la seva mare, que és la part més dura de la història, l'advocada, l'ambientació, jo diria que és el punt fort de la ministèria, es respira un ambient tancat i asfixiant de país ocupat. Es nota molt, molt que la directora, la Agnieszka Holland, va viure a Praga en aquella època, quan era estudiant de cinema, i crec que sap transmetre molt bé el clima, que els records que ella té i el clima que s'hi vivia. I com a ministèria històrica, té una voluntat divulgativa molt marcada que reflecteix en el fet que es va estrenar juntament amb una pàgina web que es diu faithfulirremain.com, que està plena d'entrevistes que es van fer pel projecte, en part per explicar el procés de documentació que hi ha al darrere, en part per fer que els espectadors, després de veure Burning Bush, vulguin saber més sobre el que va passar i vagin a la pàgina web. Va ser una de les primeres sèries que HBO va produir a Europa. Abans que HBO arribés aquí, HBO ja estava produint a Europa. I malgrat ser excel·lent, continua sent una gran desconeguda, per tant, jo us convidaria, és una minissèrie, és curta, us convidaria a donar-li una oportunitat.
Quan dius curta, vols dir?
Vull dir que em sembla que són, no sé si són...
7 temporades.
No, és una minissèrie, em sembla que són 5 episodis, no sé si arriba. No, molt curta, molt curta.
D'acord. Vinga, i amb què ho rematem?
Amb Counterpart.
I have come to this building every day and done my job. But honestly, sometimes it scares me. I don't know what we do here.
Counterpart és, us la vendré com... ja faig vendre. La venda. Us la vendré com una combinació entre sèrie d'espies i ciència ficció. O sigui, imagineu-vos The Americans més Fringe.
Home, The Americans, perfecte.
Aquí anem estàs, bé, dintre. Amb Fringe, sí. Que estàs fora.
Sí. Bona!
Doncs la base de la sèrie és un incident que va fer que, imagineu, que en cert punt de la història el nostre món es dividís en dos. I amb els anys, aquests dos mons han anat divergint per una sèrie de decisions diferents, no?, que els mons individual i col·lectivament han anat prenent, i ara són diferents. Per tant, cadascú de nosaltres té una versió de nosaltres mateixos a l'altre costat. Mm. Aquesta és la part que fa que aquest esquema...
És molt inquietant.
Diguéssim, de ciència-ficció... Exacte. I et crea un lligam... És el que porta la sèrie a un territori més personal. Aleshores, el protagonista coneix el seu altre jo. I és molt diferent de com és ell. Ell és... funcionari d'actitud derrotada que es deixa passar per sobre. El seu altre jo és un alt càrrec, decidit, amb caràcter. És, us heu d'imaginar com si el Walter White de Breaking Bad de la primera temporada conegués un dia el Walter White de la cinquena. Aleshores, a partir d'aquí, clar, començaràs a fer-te preguntes, què he fet malament? Clar. Perquè si partíem des del mateix lloc, com és que no sóc? Però la sèrie no fa tant... no es queda tan còmodament en aquesta idea de la hipòtesi del què hauria passat si jo hagués fet, sinó que ho presenta de forma més complexa. És a dir, el que aparentment un està bé i l'altre està malament, potser a mesura que passen els episodis descobrim que el que sembla que està tan bé potser no està tan bé i que també té coses envejades de l'anterior. I això ho fan amb tots els personatges, mentre al mateix temps es va desenvolupant una trama d'espionatge entre els dos universos molt estil Guerra Freda,
que s'espien
l'un a l'altre. I que fascinant! Que complicat i que fascinant! Heu de pensar que el J.K. Simmons, que és el que interpreta el protagonista, que per cert, un paper increïble, recordem que actor que va guanyar l'Oscar el 2014 per Whiplash, marca les diferències entre els dos personatges amb una subtilesa que és que la sèrie no... El guió no fa falta que ho expliqui, la seva interpretació, entonació, manera de moure's, ja identifica quina de les dues versions és, però és que la resta del repartiment està a l'alçada. Tots tenen dues versions i en els dos casos funciona molt bé. Sí, Maria és una sèrie molt complicada de seguir. Sí, no pots... És allò, no és la que pots mirar mentre estàs cuinant. Sí, necessita una atenció absoluta, però és una sèrie molt absorbent que va tenir dues temporades, que acaba molt ben tancada. Podria haver continuat, però acaba molt ben tancada. I que continua sent, sí, una altra de les grans desconegudes de HBO.
Doncs vinga, ara que ja tenim tots aquests elements, anem a buscar amb què ho maridem, Maria Nicolau.
Doncs jo ho vaig tenir molt clar. Crec que HBO, i tot el que, per tot el que ens ha explicat en Toni, marida molt bé amb les patates. Si és evident que la mà és a la
agrairem prou a la trinca tota la banda sonora que ens ha regalat.
Això també, dintre el fons d'armari de la cultura catalana, aquesta cançó ha d'estar en el top 10.
I per què la patata?
A veure, com ja l'Anna Guitart ens ha avançat al principi, perquè la seva interfície d'usuari, amb aquells índexs pobres i aquell pèssim cercador que realment no funciona perquè no acabes trobant res del que cerques, encara que hi sigui...
S'ha de dir que, perdó, el cercador d'Amazon és pitjor. No sé si heu tingut el plaer de buscar alguna cosa a Amazon Prime, i en parlarem la setmana vinent, però és pitjor el cercador d'Amazon.
Sí, que és més desesperant, sí. Oh.
Doncs això, primer per això, que és una cosa que jo tenia ganes de dir des del primer dia que vaig saber que teníem una secció de sèries i cuina. I la segona gran cosa, perquè, a veure, el que sí que és cert és que el seu contingut, el d'HBO, és variadíssim, no només en forma, sinó en qualitats, en mides, en colors, i inclou espècimens i elaboracions tan diversos i versàtils que poden satisfer tant les necessitats de diferents moments i àpats i ganes al llarg del dia, com els gustos de paladars de tot origen, classe i condició, i això és algo que fan les patates perfectíssimament.
Carai. Ah, sí?
Bueno, és que al món hi ha més de 200 espècies de patates i totes són parentes del tomàquet, el pebrot i del tabac. Alerta aquí.
Del tabac?
Del tabac, sí,
la
sí.
Patata.
La planta de la patata és parenta a nivell d'espècie vegetal del tabac. Totes elles van venir d'Amèrica i el que en consumim és el tubercle, una espècie d'engruiximent de l'arrel que s'infla per acumulació de midó i aigua. I segons com s'infla i en quin punt està d'aquesta inflor, té més proporció d'aigua o de midó, cosa que fa que hi hagi diferents tipus de patates i diferents... que la patata tingui diferents propietats al llarg de, tot i ser de la mateixa espècie, dels diferents moments de creixement d'aquesta planta. La patata vera era un producte que sortia molt barat quan va venir a Europa cap a l'any 1570 per la seva resistència al clima i a les pestes i per la seva facilitat de cultiu. I perquè, a més, es podia conservar durant molt de temps sense fer-se malbé. I tot això va fer que, quan va tocar terra aquí al vell continent, es popularitzés no com a aliment pel públic general, sinó com a pinso per porcs, pobres i presos.
Sí, sí, sí. Porcs, pobres i presos.
De veritat, bàsicament era això. Perquè estava coberta d'aquesta mala fama pel fet de ser d'entrada lletjota i bruta, i després, sobretot, perquè en un clima de cristianisme i catolicisme que hi havia aquí, venia de sota terra. I llavors, clar, era una espècie d'ésser vingut de l'infern. I no tenia gens de cred. No va ser... Això és una cosa molt divertida. Fins al segle XVIII, a finals del segle XVIII, que es va començar a generalitzar per tothom, pel públic en general. Perquè aquell any, el senyor Parmentier, un farmacèutic oficial de la Casa Reial Francesa, es va entossudir a convèncer el poble francès que la patata mereixia ser servida a taula. I ho va fer mitjançant una de les campanyes publicitàries més enginyoses de la història. Què va fer? Va plantar en secret patates a l'hort del rei, a l'hort de Lluís XVI, que tenia unes terres. Va plantar-hi patates i va posar la Guàrdia Reial vestida de gala dia i nit a custodiar-la. De manera que el poble va pensar, si la gent rica en menja, si el mateix rei de França les planta i les custodia, és que ha de ser bona. I va funcionar.
Però quins interessos tenia el farmacèutic?
Havia fet un gran estudi molt detallat i molt minuciós sobre les propietats d'aquest aliment, i ell, quan va ser fet presoner a la guerra, va ser alimentat amb patates durant mesos, i tenia aquesta espècie de sentiment de deute particular, individual, cap a aquest aliment que l'havia permès mantenir-se en vida i seguir exercint com a farmacèutic amb salut. Llavors, aquests factors personals i unit al seu desenvolupament professional va fer que ell s'entestés a fer aquesta croada per salvar la patata.
Caram, o sigui que li devem al senyor Parmentier el fet que ara la patata formi part, exacte, de la nostra dieta de forma habitual.
I també li diem, li devem el seu nom a un puré, això, molt famós. A una
això, dic, em sembla que això del Parmentier t'ho trobes a les cartes del restaurant, eh?
Exacte.
De quantes maneres es pot menjar la patata, Maria?
Oh, de totes, infinites. O sigui, totes les formes de cocció de la patata són bones per gairebé totes les varietats. A veure, a l'hora de triar patata i recepta, hi han bàsicament tres grans factors. La tècnica de cocció que aplicarem, la varietat de la patata i dintre d'aquesta varietat el que hem dit al principi, que és el moment de recol·lecció que marca la proporció d'aigua i de midó que hi haurà a dins d'aquest tubercle. Les patates són un element de temporada molt sensible i tot i que trobem patates al mercat tot l'any, el seu punt òptim de maduració i recol·lecció és els mesos d'estiu, entre juny i agost. I aquest moment entre juny i agost són el que en diem les patates semitardanes. Quan són collides verdes, abans, és a dir, a la primavera, en diem patata nova, que és una patata que encara té molt contingut d'aigua i poc midó, perquè encara no hi ha hagut les reaccions químiques que transformen el sucre en aquest midó. Llavors, una patata tersa, plena de vida, més aviat verda i cremosa, manté la seva textura en la cocció, no es desfà. En canvi, la patata vella, aquesta etiqueta que se'n diu a vegades, les patates noves, patates velles, doncs les patates velles són patates que s'han mantingut molt més de temps vives i en funcionament a l'arrel de la planta, de manera que han anat fent aquesta transformació del sucre en el midó. Són patates més farinoses, més denses, amb un sabor més concentrat. Per què? Perquè, com tota cosa vella, amb el temps es deshidrata, s'arruga, es concentra. Llavors són més intenses de sabor, són més espesses i tenen un color més esgrogueït.
Jo t'he de fer una pregunta, Maria Nicolau.
Va.
Com es fan les patates fregides?
Ai, amb molt d'amor.
És el que ens interessa aquí.
Patates
fregides.
La patata bullida al final, mira.
Ara.
Ja està. La patata al forn, a la brasa, fàcil.
Les patates fregides jo crec que són una espècie de sang grial, no? Tothom vol fer la patata fregida perfecta. I és una cosa molt senzilla. Les patates fregides d'entrada, perquè no ens passin aquelles quatre coses que sempre dius és que no les he fet bé, moltes vegades és qüestió d'escollir la varietat i això que dèiem ara, el punt de maduració de la patata. Busquem una patata que no tingui gaire midó, perquè si no fas allò que s'enganxen les unes amb els altres i
sí,
fan pasteta,
que
n'agafes una i et ve tot el mig plat,
sí.
No? Et segueix. I perquè no passi allò que a vegades se queden toves i negres.
Ai, sí,
en lloc de ser cruixents.
Doncs,
això no és indicatiu que heu fet res malament, sinó és un indicatiu que heu escollit malament,
bueno,
la varietat.
Hem triat malament.
Bueno, però
doncs l'han triat malament.
Això se soluciona. Heu d'agafar patata agra o patata Kennebec, que són... I escollir-les, si us plau, si podeu escollir, si podeu triar-ho, veieu, preguntant a qui us les ven o a l'etiqueta, que siguin noves, que tinguin més quantitat d'aigua i menys de midó, perquè no es penseixin després de la cocció, perquè aguantin dures, terces i cremoses. Què hem de fer? Pelar-les, rentar-les i tallar-les a bastonets. Més important que la forma del tall en si és que siguin totes iguals, de manera que totes elles, en entrar a l'oli bullent, triguin el mateix a ser cuites, perquè si no, unes, les més gruixudes ens quedaran crues i les més petites es cremaran. Sí? Llavors, les pelem, rentem i tallem i les deixem en remull una estona amb aigua freda i les anirem esbandint perquè perdin aquest midó que fa que s'enganxin, sí? Llavors ens quedaran ben soltes. Abans de ficar-les en un oli calent però no cremant, ara us indicaré com ho hem de fer-ho, les assequem, sisplau, amb un drap de cotó. Agafeu un drap i les passeu pel drap perquè aquest excés d'aigua no vagi a la paella, cosa que farà que ens esquitxi, no? I això és un perill. Les posarem a fregir en oli abundant que les cobreixi a uns 180 graus, que és aquell punt que és calent però no fumeja. I això ho sabrem simplement catant-ho de la mateixa manera que quan anem a la piscina i fiquem una mica el pauet a veure si és freda o calenta. Doncs agafem una patata, no hi fiquem el dit,
sí, el
agafem
no,
una patata, exacte, el peu no.
Que per un moment...
No ens traurem la sabata i ficarem el dit petit. No, no seria perillós, Toni.
Bueno,
fiquem la punteta de la patata.
Això és el que em diguis, després. Ja.
I quan mullem la punteta de la patata i veiem que fa bombolletes i que espurneix una micona, però no fa massa soroll ni peta molt fort. ni queda sense provocar cap tipus d'efecte. Quan fa bombolletes, llavors tenim l'oli. Tirem les patates ara i les movem una micona perquè quedin soltes i depèn del gruix del tall que haguem fet, 8 o 10 minuts, les tindrem.
I la sal quan va?
La sal al final. Les escorrem, les traiem d'aquesta aigua, les cassem, les posem a sobre de paper absorbent i les salpebrem al nostre gust. Sal, pebre, una mica de pebre vermell dolç, sempre fora del foc.
Sí, ho provaré.
Les hem de provar sobre d'alguna superfície que absorbeixi.
Sí, a veure, o sigui, clar, perquè...
Tipo col·logar, o... Aquest remei,
tipo col·logar, però... tipo un drapet, normalment s'hi posa paper absorbent, perquè si no tot aquest oli, en lloc de caure...
Això és la norma general de qualsevol cosa que fregi?
Òbviament, a casa teva, Toni, pots estar llepar la paella plena d'oli.
No, jo pregunto, jo, perquè hi ha gent que considera un crim treure les croquetes i posar-les en col·logar, i hi ha gent que...
Sí? Ah, jo la inversa, o sigui, no posar-li un paper d'absorbent, no, em sembla...
Igual que jo.
Però hi ha divisió d'opinió, perdó.
Perquè més a més rellisquen i aquell oli, doncs, ara... Sí. Anar a les escombraries en lloc d'anar a la panxa, cosa que és interessant.
Clar,
no?
Molt bé.
Deu ser la mateixa gent que agafa les galetes de coco de les capses.
Anem fent el perfil, a poc, el perfil del criminal.
D'acord, torna'm a recordar el tipus de patata per fer una bona patata fregida.
Per fer una bona patata fregida, patata agra o patata Kennebec, us funcionarà perfectament.
La Mona Lisa no serveix.
La Mona Lisa és aquella patata que una mica que és com la meva moto, que val per tot però no és la millor en res.
D'acord. No, ja queda clarit, perquè és com la més coneguda. Saps que a les Repúbliques Bàltiques vam anar de vacances i en un mercat de verdura i fruita hi havia una parada de verdura i hi havia un tipus de patata que es deia Laura.
Ai... Te vas comprar, te vas mirar.
No, vaig fer una foto amb ella, però... Però em va cridar molt l'atenció que la patata li diguessin Laura.
És que n'hi ha infinites de varietats de patates. Ah. I bueno, hi ha per un cantó les que consumim nosaltres, les que funcionen com per fer processats i pinços i coses d'aquestes, i hi ha patates que probablement encara no coneixem i que encara estan esperant a ser desenterrades.
Imagina. Escolta, molt ràpidament, abans de marxar, digue'ns, la patata bullida...
La patata bullida, la clau per la patata bullida, i sisplau, poseu-la a bullir ben rentada amb pell, perquè el sabor no marxi i l'aigua no entri massa i no s'aigualeixi.
O sigui, allò de pelar i fer
no.
Els trossets que
patata,
fan divertit de fer clac-clac.
Això
no,
clac-clac, a trencar-ho quan volem fer servir la patata per espessar un suquet, per espessar un estofat, perquè volem aconseguir que aquest midó de dintre de la patata, gràcies a trencar aquestes fibres, s'expandeixi per la salsa i ens l'espesseixi. Això és patata bullida, però dins d'un suquet, dins d'un estofat.
Per fer patata amb verdura,
per
patata,
amb mongeta tendra o patata amb bròquil, la bulliu, o per fer un puré, la bulliu amb la pell, partint d'aigua freda. Perquè si l'aigua ja és calenta, la part exterior de la patata, que és tan densa, començarà a coure's abans que la temperatura hagi arribat al cor de la patata. Llavors, de fora, és allò que se'ns trenca, se'ns esquerda i se'ns desterrona, se'ns desfà, i de dintre queda crua. Llavors, aigua freda, punxar-la al cap d'uns 20 minutets a veure si el ganivet entra de forma senzilla i ho tenim. I si no, trencar-la pelada a dintre d'una salsa, a dintre d'una crema o a dintre d'un estofat.
Perfecte. Endavant. Doncs jo he pres més apunts avui que mai, eh? El dia dels llegums i avui. Escolteu, anirem deixant aquí. Gràcies, Maria Nicolau. Que vagi molt bé dissabte.
Ai, sí, sí.
El Ferrer de Tall, que torna a obrir aquest dissabte.
Quina alegria.
Vinga, va, molta força.
Gràcies.
Gràcies, Toni de la Torre.
Un plaer.
Vinga, la setmana vinent, tresors de...
Setmana vinent a Amazon.
Amazon Prime, sí, tens raó. Anna Guitar, més llibres, dijous vinent.
Sí, segur.
Perfecte, vinga. Arribem al punt de les 12 del migdia.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.